Tot seguit us oferim La música necessària, un programa dedicat a l'apreciació musical. Un programa sobre l'art d'escoltar. El programa de tots aquells que vivim la música com una necessitat real. Més enllà de l'entreteniment, la música necessària, amb Josep Manel Vega.
Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvingudes, benvinguts a aquest programa en el qual, a partir de discos que han acompanyat significativament moments de la meva vida, comparteixo amb vosaltres molt més que música. Cada programa gira al voltant d'un disc de referència. A la web de l'emissora radiobalaguer.cat podeu trobar la portada d'aquest disc. Una portada i un disc que són l'excusa per viure plegats aprenentatges i descobriments a l'entorn de l'art d'escoltar i, més enllà, per què no, de l'art de viure.
Thank you.
Avui, una altra portada de Deutsche Grammophon, la consagració de la primavera de Stravinsky dirigida per Herbert von Karajan. Ja sabeu que teniu la imatge de la portada del disc que comentem a cada programa a la web de l'emissora radiobalaguer.cat. En aquest cas, la fotografia d'un cel blau immens que ocupa gairebé tot l'espai, tornant-se rogenc a la part inferior on el sol surt o es pon, a mi no em queda clar si és una sortida o una posta de sol, en un contrallum molt ben aconseguit. Tot i el característic rectangle groc que enmarca el títol que identifica els discos d'aquest segell, aquesta portada recorda les austeres portades, també característiques, dels discos de SM. No deixa de ser sorprenent com el treball gràfic que envolta una obra d'art pot fins i tot acabar formant-ne part. Davant d'aquesta imatge, sense escoltar res, ja tenim la impressió d'estar davant d'un disc de música no clàssica, per bé que prenent el terme clàssica com a referència genèrica, sí que el podem incloure en aquest paquet. En aquest sentit, aquesta em sembla una portada exquisida que converteix el disc mateix en una petita obra d'art. El compositor rus Igor Stravinsky és conegut sobretot per tres obres del període inicial de la seva trajectòria artística. Els ballets L'ocell de foc, de 1910, Petrushka, de 1911, i La consagració de la primavera, la que avui escoltem, de 1913. Aquesta època de la vida d'Stravinsky és coneguda com a període rus. Posteriorment, Stravinsky va ser nacionalitzat francès i, posteriorment, també estadounidenc. Va morir a Nova York l'any 1971, on vivia des de 1940, fugint de la Segona Guerra Mundial. Stravinsky va ser un personatge cosmopolita. Després d'aquest període rus que he mencionat, va compondre música ben diferent, abordant diversos estils i gèneres, des de l'òpera fins al jazz, passant per etapes diverses que inclouen un període de 15 anys dedicat a la música dodecafònica. També fou reconegut com a pianista, director d'orquestra i escriptor. És considerat un dels compositors més innovadors i influents de la música del segle XX. L'estrena de La consagració de la primavera a París l'any 1913 va ser un esdeveniment escandalós que va desembocar en baralles i aldarulls. És un fet que em resulta difícil d'imaginar. Com és possible que una música sense paraules pugui provocar enfrontaments com els que van tenir lloc durant i després de la seva execució? Em sembla demencial, però alhora em fascina imaginar la passió amb la que els protagonistes d'aquells esdeveniments devien viure la música. Jo no em veig a mi mateix donant cops de puny a ningú ni tan sols escridassant-lo per reivindicar una música, oi? Però m'identifico amb aquesta passió i sovint la trobo a faltar al meu voltant. Els ballets russos van posar en escena aquesta primera representació. Tant la partitura com la coreografia van provocar un autèntic xoc en l'audiència, segurament acostumada als convencionalismes del ballet clàssic. Realment, l'obra no deixa indiferent. Jo diria que la contemplació sensible de cap gran obra no pot deixar indiferent. Però allò que va passar és extraordinari. Resulta que la complexitat de la música i els violents passos de ball van provocar xiulades de desaprovació en una part del públic, que van ser replicades per crits favorables en una altra. S'explica que la situació va arribar en un punt en el qual els ballarins no podien sentir la música i el coreògraf, Václav Nijinsky, els anava donant instruccions cridant entre bambolines. Les sorolloses discussions entre els favorables i els oposats a l'obra anaven augmentant la tensió. Es veu que Sergei Diaghilev, l'empresari que portava els ballets russos, va començar a encendre i apagar els llums de la sala, suposadament per intentar calmar els ànims. Us imagineu la caòtica situació? Els ballarins intentant seguir la música, el coreògraf cridant, el públic a punt d'arribar a les mans, els llums encenent-se i apagant-se, una bogeria. I això d'encendre i apagar els llums, jo no sé si pretenia calmar els ànims o excitar encara més el públic. Es veu que després l'empresari es manifestava satisfet per la transcendència que els fets van donar a l'estrena. El cas és que aquestes discussions van anar seguides de crits i baralles als corredors que van desembocar finalment en un avalot. Tant fou així que va haver d'intervenir la policia, tot i que no va poder evitar que el caos continués regnant durant la resta de la representació. Diuen que Stravinsky estava tan afectat per l'escàndol que va abandonar el teatre plorant. Passat l'incident, els ballets russos van completar les 6 representacions programades, evidentment en un ambient de controvèrsia, però sense haver de patir més interrupcions. Els mateixos intèrprets van representar l'obra a Londres el mateix any i això va quedar en una anècdota. L'obra, amb diverses coreografies, perquè la coreografia original es va perdre, és actualment una peça de repertori de companyies de ballet arreu del món.
Més enllà de l'entreteniment, la música necessària, amb Josep Manel Vega.
No recordo com va arribar a mi aquest disc. Imagino que devia comprar-lo perquè en algun moment vaig associar la figura de Stravinsky a la de Bartók, de qui ja us he parlat en un altre programa. El que sí recordo són les hores que passava estirat al llit a la meva habitació en penombra, escoltant-lo de dalt a baix, aixecant-me només per donar-li la volta. Recordareu que els discos de vinil tenien dues cares i calia girar-los perquè l'agulla del tocadiscs llegís la cara corresponent. Durant l'adolescència, podia passar llargs períodes de temps fent aparentment res sense avorrir-me. La ment em proporcionava, en forma de somnis, material suficient per gaudir en plenitud. Imaginava mons, ordenava idees, planificava vides. La consagració de la primavera, exuberant i lluminosa, font inesgotable d'imatges que es manifestaven en cada nova escolta, era aliment ideal en aquest estat. per mi, es va fer addictiva. Vaig acabar aprenent-me l'obra de memòria. Podia copsar-la íntegrament i alhora anticipar cada passatge i cada detall minúscul durant l'audició. Bastants anys més tard, poc després de la seva inauguració, van programar la consagració de la primavera a l'Auditori de Barcelona. M'encanta l'Auditori de Barcelona. La seva arquitectura austera, simbiosi equilibrada de fusta i formigó, em transmet sobrietat, calidesa i força. Un marc perfecte al servei de la interpretació musical i de l'escolta. El preu de les entrades era excessiu per mi en aquella època i vaig acabar adquirint, per mi i la meva companya, la Inés, dues entrades en un lateral de l'escenari, pràcticament darrere dels músics. L'experiència va ser aclaparadora. Suposo que jo estava acostumat a una escolta, diríem, frontal de l'orquestra, destacant l'acord en primer terme, la disposició habitual dels instruments. Imagino que aquest és el pla que ofereix un enregistrament en disc, i així havia memoritzat l'obra. Però des del punt en què ens trobàvem, gairebé no escoltava allò que ja coneixia. I de sobte, els metalls i la percussió van ocupar el primer pla, delatant un món ocult encara per descobrir. Les textures, els colors i el ritme de l'obra són espectaculars. El paper del metall i la percussió, particularment rellevant. Davant d'aquell inesperat redescobriment de l'obra, el cor em bategava ferotge. Poques vegades dec haver-lo sentit bategar amb tanta intensitat, violentant els límits del pit. Recordo l'instant en què de sobte vaig respirar dramàticament, apurat després d'haver estat contenint inconscientment l'alè durant no sé quant de temps. Els ulls humits, la musculatura del cos contreta. Estàtic a la butaca, em trobava immers en una barreja de plaer sublim i dolor salvatge. Un col·lapse inevitable davant d'allò que és intangible, inexpressable en paraules, indescriptible. No menys que això busco des de llavors en la contemplació artística. Benvolgudes, benvolguts, avui ho deixem aquí. Continuarem compartint pinzellades de música i fragments de vida en el proper programa. Fins aleshores, un petó, una abraçada.
Heu escoltat La música necessària, el programa de tots aquells que vivim la música com una necessitat real. Més enllà de l'entreteniment, La música necessària, amb Josep Manel Vega.